Si dic Bernat Montaner potser no el sona gaire, però ell sona i molt. Sona Antònia Font.
No fa falta que t'atis amb tantes respostes. Tens preguntes per copar quatre segles d'escorça.
I és que aquest santcugatenc és el que popularment coneixem com a mànager o representant, en aquest cas, del grup mallorquí. Bernat Montaner, benvingut a Cugat Media.
Bon dia, què tal?
Quan et preguntem quina és la teva professió i dius que ets mànager, la gent com et respon? Obre els ulls molt, què fa?
La gent es pensa que tinc una vida molt divertida, molt farandolera i que estem tot el dia passant-nos-ho superbé.
I què és exactament ser mànager?
Ser mànager al final, en un grup de música o en qualsevol, segurament, altra empresa, significa dirigir, i dirigir vol dir dirigir un negoci. I al final un grup de música o una companyia artística no deixa de ser una empresa, no? I aquesta empresa necessita algú que tingui uns coneixements tant de màrqueting com de negoci, com de coordinació de tot plegat, per posar una mica d'ordre i que tot allò funcioni cada dia millor, si pot ser. Aquesta és la feina.
A banda d'aquesta part formal de negoci, hi ha tanta èpica al darrere, com sembla i com segurament la gent es pensa?
A veure, té les seves coses divertides, està clar, perquè a diferència segurament d'altres feines, doncs és una feina que et permet desplaçar-te molt, viure experiències molt divertides, tot això combinat, diguéssim, amb estar constantment resolent petits conflictes, petits problemes, petits incendis, que diem nosaltres. Ens diem mànagers, però moltes vegades també ens podríem denominar bombers.
I apagueu focs.
Sí, apaguem focs constantment i possiblement té les dues coses. La part més divertida, més anecdotària, més de fer coses diferents a cada concert. Cada concert és una experiència, però després té una disciplina i una rutina important.
De fet, ets el fundador i responsable de l'empresa Oigo Visiones, que, com dèiem, representa Antònia Font, també a Joan Miquel Oliver en solitari. Quin és el teu vincle amb el grup? Com hi arribes?
Jo el grup el conec de fa molts anys enrere, quan jo començo, diguéssim, en aquesta professió, no treballant per mi mateix, sinó treballant per altres i realitzant altres tasques que no eren les pròpiament de mànager, sinó ells tenien un altre i jo treballava amb aquest altre. Llavors són feines o càrrecs de s'ha de generar confiança, diguéssim, amb el teu client o amb el teu representat, no? Llavors arriba un moment que, xerrant amb en Joan Miquel, jo li explico que monto, diguéssim, la meva pròpia agència, que és Oigo Visiones, i a partir d'aquí comencem a xerrar i comencem a treballar junts, tant al seu projecte en solitari com amb Antònia Font. No?
Ara quan porteu?
Ara portem des del 2020, jo vaig emprendre 3 mesos abans de la pandèmia.
Déu-n'hi-do.
Sí. Va ser dur, però sí que és veritat que ara meto en perspectiva, jo que no tenia una estructura empresarial potent ni una estructura de personal forta, era jo sol, a mi la pandèmia em va fer reformular certes estratègies que tenia empresarials, però no em va anar malament, perquè vaig poder dedicar-hi hores a aquests dos projectes.
Tot aquest temps en aquest sector, ja sigui pel teu compte o per altres empreses, m'imagino que has acumulat moltes anècdotes. Ens vols explicar alguna?
N'hi ha tantes que no sabria molt bé quina explicar-te. Hauria de pensar quines es poden explicar, perquè
aquestes,
hi ha moltes que no es poden explicar.
Aquestes són les que ens interessen menys. Les que ens interessen més són les que no es poden explicar.
Les que no es poden explicar, sí, n'hi ha unes quantes. Tampoc us penseu, que tampoc et pensis que és allò un hi hi ha ha tota l'estona, no? Però sí, hi ha coses divertides.
En tot cas, m'imagino que el que sí que et fa és voltar molt.
Sí, et mous molt, amunt i avall, hi ha tot un... Això està molt bé, també quan ets més jove està encara més bé, quan et vas fent més gran, doncs la logística moltes vegades és més emprenyadora que una altra cosa, no? I són moltes hores de desplaçament. En el cas d'Antònia Font, jo no perquè visc aquí, però Antònia Font, cada concert és un avió. Llavors el que intentem fer, més enllà d'un tema de comoditat, també per un tema responsable i un tema ecològic, és intentar no fer mai un concert, només un únic concert, sinó fer tot el routing de la gira que es diu, agrupant diversos concerts seguits, i que el fet d'agafar un avió no sigui anar i tornar, sinó que puguis aprofitar la vinguda, per entendre'ns.
Perquè quan estàs a Sant Cugat, quin és el teu pla perfecte?
Quan estic a Sant Cugat, el meu pla perfecte és que no soni el telèfon, obrir una bona ampolla de vi, que m'agrada molt, i que el meu fill em deixi un ratet tranquil i poder descansar. Que va buscat, això de descansar a casa.
Què és el que recomanes de Sant Cugat quan estàs a Mallorca i què recomanes de Mallorca quan estàs a Sant Cugat?
A Sant Cugat s'hi viu molt bé. La veritat és que ho tens pràcticament tot, per no dir tot, molt a prop de Barcelona, que això és una cosa que hem dit sempre els que hem viscut a Barcelona, tot i que cada cop més tenim menys necessitat d'anar-hi i de ser-hi, però al final sí, de serveis, no? D'hospitals, de cinemes, aquí a Sant Cugat n'hi ha dos, però potser hi ha pel·lícules que no hi fan, i per tant doncs estàs a 20 minuts en ferrocarrils. Això és molt interessant, la comunicació que té Sant Cugat amb Barcelona, per exemple, i que es viu molt bé i molt tranquil.
Però tens algun lloc preferit, per exemple?
Per anar a sopar, a nosaltres ens agrada molt anar, a més està aquí davant, la Tatent.
Ah.
Ens agrada molt, perquè, com repeteixo, que som...
Bon vi.
Bon, no? Vi, sí, i a més ens agrada molt el vi natural i tot això. Pocs llocs que n'hi ha i en marquen té.
I de Mallorca què recomanes?
De Mallorca, Mallorca m'agrada molt el ritme que tenen, m'agrada molt el producte alimentari que tenen, el menjar, el beure, m'agrada molt la terra i sobretot m'agrada molt el centre de Mallorca. Crec que també s'hi viu molt bé, d'una altra manera, però també s'hi viu molt bé.
Quin creus que és l'estat de salut ara mateix de la música als Països Catalans?
Quan dius estat de salut, vols dir amb des de, la indústria?
Des de la indústria, la part més creativa, fins realment a tot el sector de negoci.
Es fa difícil de dir, perquè jo crec que hi ha una generació que és la meva que se'ns fa una mica complicat, perquè és veritat que ja està passant, està havent-hi un petit relleu generacional o un canvi, molt interessant que sigui, no? A nivell de creatiu, a nivell de músics, que són propostes que segurament, no, quan jo tenia 20 anys i escoltava certa música, els meus pares podrien dir, ostres, això què és, no? Doncs m'està passant una mica a mi ara, no? Bueno, tota la moguda aquesta del trap, tota la moguda aquesta música, que possiblement no és una música que vagi amb mi, que no vol dir que no em sembli perfecta, però crec que hi ha aquest canvi, no? Llavors, crec que és un moment interessant, perquè és un moment de canvis, és un moment que hi ha certa gent nova que està agafant relleus generacionals, però crec que també que és una mica un moment d'impàs, no? Que encara ha de venir una altra fornada creativa o musical d'aquí relativament poc.
Perquè tu t'has plantejat agafar més clients, representar altres artistes?
Sí, nosaltres, a part de representar artistes, també som una agència que ens dediquem també al màrqueting especialitzat en grups de música, perquè al final que un grup de música funcioni, que perquè funcioni vol dir que sigui visible, i perquè que sigui visible vol dir que vengui entrades, les entrades no es venen soles, no? Hi ha d'haver tota una estratègia, hi ha d'haver tot una sèrie de coses que fan que tu puguis agafar un projecte que potser està en un lloc concret i elevar-lo, no? Elevar-lo perquè sigui més visible, crear un interès, etc. Nosaltres som especialistes en això i ens dediquem a això. I després una cosa que també ens agrada molt, i és que fem treballem per agències de publicitat i per marques. Això vol dir que ens dediquem a gestionar drets musicals per campanyes, però sobretot el que ens agrada és crear músiques ad hoc per campanyes o marques, no? Tot el que és el branding sonor, que és el que les marques ara estan sol·licitant molt, que vol dir, doncs, ajuda'm a identificar-me musicalment amb els meus potencials clients.
Com veus aquesta explosió de festivals?
De festivals n'hi ha molts, però ja fa molts anys que n'hi ha moltíssims. L'altre dia mirava, crec que si ens anem a tot Espanya n'hi ha més de 1.000, no? Al final el festival és una manera de... En molts llocs ha substituït inclús la festa major, no? És a dir, els ajuntaments, en lloc de muntar una festa major, doncs agafen una empresa i creen com un festival, no? Hi ha una sobresaturació. Jo penso que sí, és a dir, hi ha festivals per tot arreu, a Barcelona n'hi ha moltíssims, i sí que és veritat que passa moltes vegades, no?, que un festival potser no funciona tan... Hi ha una competència, no?, és a dir, al final...
Enorme.
S'enorma. Si en una ciutat n'hi ha 3-4 festivals, vol dir que si els grups que venen entrada són els que són, apareixerà una lluita feroja entre els 4 festivals per veure qui programa aquell artista, i per tant, això ho farà possiblement qui li pagui millor, no? Llavors,
això, però això és bo pels artistes.
Això és bo pels artistes, no et dic que no, però no té per què voler ser, no té per què ser bo estratègicament per un artista. Una de les coses més difícils, jo penso, de la professió nostra de managers és saber dir que no a les coses, no? Perquè doncs, a vegades fer aquella cosa no convé, pel motiu que sigui, encara que et posin molts diners davant per fer-la, no? Al final, com a, tu has d'acompanyar el teu client, que en aquest cas és un artista, perquè la seva marca tingui un valor, la seva marca artística tingui un valor, i a vegades doncs, s'ha d'indicar no certes coses.
Ens deies al començament d'aquesta entrevista que just havies començat amb la teva empresa quan arriba la pandèmia, com la vas viure?
Va ser complicada perquè jo acabava d'emprendre, jo acabava de deixar una feina on em pagaven molt bé, l'objectiu és que no era feliç en la feina aquesta que estava, llavors m'havia d'enfrontar al cap d'uns mesos a paternitat per primer cop, i a casa vam dir, bueno, doncs millor fer-ho des de que la teva felicitat ens ho podem permetre, emprèn, munta la teva agència.
Bernat, tot de cop.
Sí, llavors va ser uns mesos estranys. Primer perquè a nivell personal et preguntaves per què estem portant una criatura en aquest món, no? És a dir, realment deies, ostres, ara em sap greu haver-la portat perquè és que potser ens existim,
deixem d'existir.
Sí, deixem d'existir, exacte, extingim. Llavors eren uns moments una mica estranys per tot. Jo recordo, jo llavors vivíem a prop del Parc Central i recordo sortir a comprar al súper, però encara no havien arribat mascaretes perquè no arribaven, llavors posar-me un paravents d'aquests d'esquiar a la cara, que era absurd, però anar al súper així, com si hi hagués un apocalipsis estrany, no? I això era molt estrany. I a nivell laboral, clar, es va parar tot, les coses grans es van parar, és veritat que llavors vam poder fer, i jo en aquest sentit estic content perquè vam aconseguir fer coses petites, de sobte ens vam organitzar a nivell de professió i s'anaven fent coses petites, però per exemple en el cas d'Antoni Afon, jo recordo que ells em van dir, escolta, ens hem reunit, ens ve de gust tornar, ens posem a les teves mans perquè ens guis i ens ajudis com fem aquesta tornada, i el primer que els hi vaig dir és, dic, teniu pressa? No, doncs espereu-vos 2 anys perquè aquest any no es pot fer res, l'any que ve es farà tot el que no s'ha fet aquest any i en canvi d'aquí 2 anys tornarem tard, no? Llavors aquests 2 anys va ser molt interessants perquè clar, treballàvem a futur, havíem de sobreviure al present com podíem, però sabíem que en 2 anys teníem un projecte molt xulo, que era la tornada d'Antoni Afon.
És a dir, vas estar 2 anys que sabies que tornava Antoni Afon i no ho podies dir.
I no ho podia dir. Jo recordo que jugava, una mica, trucava a possibles promotors o possibles clients de concerts i em preguntaven i els deia, ostres, tinc un somni que és aconseguir que Antoni Afon torni. Jo ja sabia que tornaven. I tots em deien, uf, estàs boig, no, impossible, no tornaran, no? I feia molta gràcia perquè ells, la gent en general em deia això i clar, jo no ho podia dir, no? Jugava això, fins que vaig trobar uns companys de viatge que van ser Primavera Sound en la primera gira, que ens van dir, doncs si ho aconsegueixis, truca'ns que ens interessa, no? I això va ser divertit. Però aquests 2 anys que vam tenir ens van servir molt, o em van servir molt, per poder preparar una estratègia, per poder preparar un pla, per poder decidir què fèiem, què no fèiem, i treballava amb molt de temps. Jo crec que la clau de en aquest cas d'aquesta professió és preparar els projectes amb temps. Jo mentalment ja estic a 2025, inclús a 2026, encara que estiguem vivint 2024.
Ens vols avançar alguna cosa? És el teu moment.
encara no es pot, perquè quan estem en preparatius vol dir que encara no hi ha res segur, però sí, alguna cosa xula hi haurà, sobretot a principis de 2025.
Hauràs de venir a explicar-ho, Bernat. M'imagino que el moment que et truca Antoni Afon i et diu volem tornar és un moment d'alegria, però què passa per un manager quan un grup et diu és que ho deixem?
Bueno, ja estem molt preparats per aquest moment, perquè al final a nosaltres, si ara hi hagués aquí segut un especialista en empresarial i en empreses i en negoci, et definiria la meva professió com un negoci de risc, perquè al final no depenc de mi mateix, en el cas dels artistes, depenc d'un tercer que és els artistes, no? Llavors hi ha moltes variables, pot passar de tot, ho poden deixar, pot pues, al final estem parlant de que tots ens anem fent grans. L'Antònia Font van entre els 40 i pico i els 50. Tu et fas gran, pots decidir que tires la teva vida cap a un altre lloc i pot passar de tot, no? És a dir, o amb un cantant et pots tornar fònic. És a dir, que hi ha moltes coses que pot ser que, precisament això que et deia fa un moment, no? Que tu planifiques a un, dos anys vista, però amb la incertesa de que no saps molt bé què passarà, per molt que tinguis un contracte firmat, però el que sigui, si algú es queda sense veu, si algú decideix que el grup no ha de seguir, doncs no ha de seguir. Per tant, hem d'anar tenint alternatives, en el meu cas, diguéssim, tot el tema de la publicitat, tot el tema del màrqueting, que és una altra via de negoci que no té res a veure amb... Sí que té a veure, però que vull dir que no depèn d'artistes, però sí, sí.
M'imagino també que en el sector al qual treballes has vist molta gent arribar a l'èxit o el que podríem considerar èxit professional. És sempre un mal acompanyant, l'èxit, o què t'has trobat?
De tot. Hi ha gent que el porta molt bé i que ha nascut, diguéssim, per tenir èxit i que està còmoda, i gent que li costa més i que quasi que ho rebutja i que això, doncs, pot provocar que no li senti bé, no? Però que és un món, el món artístic és un món d'egos, i amb tots, els músics, els tècnics, els mànagers, tots al final tenim la nostra part d'ego. I moltes vegades tots volem demostrar, tots volem, no?, ser els millors en coses, tots. Però també jo crec que és sa que hi hagi competència, és sa que de sobte hi hagi un grup que et passa per davant pel motiu que sigui. Crec que és sa per la indústria i crec que ha de ser així, no? Llavors, l'exercici que intentem fer nosaltres és, quan a algú altre li va bé, en lloc de posar-nos gelosos, doncs alegrar-nos-en, no? Perquè si hi ha competència, hi ha circuit, vol dir que hi ha públic, i si hi ha públic vol dir que tots ens podem guanyar la vida.
Quin grup o artista t'agradaria representar?
Mira, vam estar parlant bastant de temps, que al final no va ser, amb Sidoní, és un grup que m'agraden. El Love of Lesbian seria un grup que m'agradaria molt, perquè a més els conec i m'agraden molt com a persones. I si ens n'anem molt més enllà, a mi m'agrada molt The National, i seria un grup que seria, crec que podríem fer bona feina plegats.
I algun que no representaries mai?
Em costaria molt representar a nivell conceptual, després si ens posem a nivell negoci segurament hauria de dir, bueno, un moment, no? Però em costaria molt representar coses més llatines, reggaetoneres, amb lletres masclistes, amb aquesta cosa, doncs, que sembla que triomfa i que tal. També em costaria representar coses més des de la part femenina en el moment en què vivim, que a vegades també veus, no?, que és piticuixa tota l'estona, no? I que dius, doncs, fes el que vulguis, està clar, però és una mica...
Veig que per tu és important, no només el negoci de per se, sinó que hi ha al darrere, no?, de cada proposta artística.
Penso que sí, com més autèntica sigui la proposta artística, crec que en el fons millor pots treballar-ho, no? Al final la indústria musical treballa molt els artistes com a productes, que ho són, no? Però tu pots agafar un i fer el producte d'una manera o fer-lo d'una altra. Si busquem símils, no? Tu pots fer... Bueno, el que et deia, no? Soc fanàtic dels vins naturals i això ja diu una sèrie de coses de jo com soc com a individu, no? Llavors, l'autenticitat, la personalitat, etc. No? Bueno. Que no vol dir, perdona, que no vol dir que després tu agafis i això és un negoci i puguis dir, mira, doncs endavant, anem a mirar-ho, no? Perquè al final també hi ha els diners, està clar.
Ens has dit que tenies projectes, que estaves treballant fins i tot anys vista. On t'hi veus d'aquí, aquests 2 anys?
Bueno, la intenció és intentar créixer una mica, tampoc molt, perquè llavors seríem una mica en contra conceptualment com volem ser, però sí que créixer, fer més coses. Com et deia, estem començant a treballar directament per marques i des del punt de vista experiencial, no? És a dir, a nosaltres ens agrada molt que tu ens vinguis amb una idea i amb aquella idea nosaltres, doncs, crear-te una experiència sempre relacionada amb la música / amb l'art, i allò poder fer una acció concreta. Això ens motiva molt i ens agrada molt. Llavors, d'aquí 2 anys em veig, diguéssim, havent fet créixer això i tenint molts més clients en aquest sentit. No sé si molts més clients com a artistes, perquè al final i ara que no se malinterpreti, però de fill en tinc un i no sé si m'ho vols més.
Donen molta feina els artistes.
No, bueno, no, pobres, no, no, ara no, te feia una mica de broma també, no? Però sí que és veritat que has d'estar pendents de, al final, quan dic artista, de tot un equip, no? Amb Antònia Font, ara estem fent la gira de teatres, clar, som 15 persones, llavors aquestes 15 persones, doncs, han d'estar a gust, han de tenir tot a lloc quan arriben a la feina, han de dinar, han de descansar, han de sopar, han de tornar a casa, vull dir que, bueno... A vegades es fa difícil que tothom estigui 100% content amb les decisions que prens, no? I això a vegades també et fa sentir malament, perquè si algú no està del tot content és com que alguna cosa falla, però...
Doncs Bernat Montaner, et desitgem molt bones decisions i anirem seguint aquesta trajectòria. Moltíssimes gràcies per estar aquí a Cugat Mèdia.
Gràcies.